Bon dia, són les 9.
Gran Vida amb Anna de la Salut.
Donem el sus del diumenge, donem el sus a la Gran Vida i ho fem, com sempre, amb els companys d'informatius. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia.
Repassant els titulars més destacats i hem de parlar del contingent balear d'emergències que torna avui a casa després de 4 dies de feina contra el foc a la península. Són 46 efectius i 21 vehicles que han fet feina amb intensitat en les zones assignades.
Efectivament, i aquests vehicles pesants ja varen sortir ahir cap vespre de la comarca del Bierzo, allò on han estat desplegats d'ençà de dissabte passat a la resta del grup format per bombers, per tècnic d'emergències, de medi ambient i de Libanat, a més de bombers de diferents cossos i efectiu de protecció civil, entre d'altres, iniciaran el seu camí de retorn avui de matí mateix. Pedro Ladària, el tècnic d'emergències, i és el coordinador d'aquest dispositiu, encara que sentireu això ara, són declaracions seves aquest dissabte vespre.
A partir de les 5 de l'hora baixa han començat a replegar els vehicles pesats, de tal manera que puguin anar en avançada a dormir avui a Burgos, de tal manera que puguin arribar a agafar es barco cap a Palma, perquè la senada se va fer un pont llarg per aquest tipus de vehicles. La resta de dispositiu, quan ens han retirat de l'incendi, han tornat cap a Ponferrada, on han fet el debriefing per, en calent, recollir idees de com haurien de fer aquest tipus de desplegaments si, Déu no ho vulgui, tornen a ser necessaris.
I enguany s'han cremat 25 hectàrees de terreny a les Balears en incendis forestals. Suposa una tercera part del balanç de l'any anterior.
Una dada positiva aquesta que destaca Libanat perquè es troba per sota de la mitjana històrica. Així tot, però, insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia perquè 9 de cada 10 focs tenen com a causa el factor humà. Així ho explica Tomeu Llebrés, que és el gerent de Libanat.
La intencionalitat, és a dir, el dol se'n va per davall supercent. Les altres causes pues, normalment solen ser per temes de tormentes seques, que mos pega un llamp i mos provoca un incendi forestal.
I continua la cerca a la mà de les 15 persones desaparegudes que viatjaven en barques irregulars.
Sí, perquè recordem que una dotzena es varen tirar l'aigua des de l'embarcació abans d'arribar a terra. Encara faltaven 60 milles nàutiques per arribar a l'illa de Cabrera, segons la Guàrdia Civil. Això quan les migracions en aigües mediterrànies deixen un balanç de 328 persones mortes en intentar travessar la Mediterrània. Tot això segons dades, segons xifres de l'ONG Caminando Fronteras. A les Illes Balears, només enguany, són 37 les persones que han aparegut mortes a la mà o ja arribant a la costa. Així ho explica Elena Maleno, que es portaveu d'aquesta entitat de Caminando Fronteras.
En los primeros 5 meses del año ya constatamos que se doblaba la cifra con respecto a las víctimas en el año anterior. Nos falta el elemento más importante, que es que los supervivientes también puedan llamar. Hay una serie de derechos que se le tienen que permitir a estos náufragos, entre ellos ponerse en contacto cuanto antes para las familias. Tenemos muchísimas familias esperando a saber quiénes son los muertos, quiénes son los desaparecidos, cuál es el cadáver que están baleando.
I Abaqua afirma que el futur de l'aigua a les Balears passa per l'ús generalitzat de les desaladores.
I ho diu això perquè el consum ha augmentat de manera ininterrompuda durant les darreres dècades en un 25% més. Això suposa un increment especial destacat sobretot a les illes Pitiuses. Emeterio Moles és el director gerent d'Abaqua.
Lo que pasa en Formentera hace 10-15 años está pasando en Ibiza, lo que está pasando en Ibiza va a venir a pasar en Mallorca. Es decir, hay debates sobre si el agua desalada, sobre el precio del agua desalada. Creo que es necesario, y está la evidencia. En los sitios en los que se resisten a buscar fórmulas alternativas, pues se encuentran que tienen agua de mala calidad, o se encuentran que tienen agua que no adapta para uso de boca, o se encuentran que no tienen agua. Entonces, bueno, pues creo que poco a poco esta realidad terminará imponiéndose.
Amb aquesta informació posant punt al butlletí informatiu. Toni Mateu, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Ja sabeu que cada hora en punt tindreu informació actualitzada segons les darreres actualitzacions.
Moltíssimes gràcies. Ara repassant més informació. Seguim repassant més notícies. Toti García Colls, de l'Estil d'Iber. Bon dia.
Bon dia.
Ara sí, que vos he sentit abans de saludar-vos.
Sí,
com esteu?
No t'havien donat aquest bon dia.
No sé què fèieu, on éreu?
Badàvem.
Saps allò que li deu passar a molts oients, que l'impressora a vegades...
Sí. No parteix, eh? No parteix.
No és que remenar sense cura dins és que fa, eh? No.
Ai, ojalà.
Vinga, anem a temes seriosos, anem a repassar més notícies i començam en plana internacional, perquè... Ja són més de 62.600 les morts a Palestina a causa de l'ofensiva d'Israel, 2.000 de les quals durant el repartiment d'ajuda i 221 per fam, entre els quals uns 114 infants.
És l'estimació que han fet aquest dissabte les autoritats de Gaza, controlades per Hamas, després dels 61 morts en els atacs de les darreres 24 hores. I ferits, en total, ja són prop de 157.700, més de 300 des d'aquest divendres, tot i que encara hi ha molta població davall les runes. A més, un tinent israelià ha mort després d'una explosió en el sud de Gaza. En aquest nou balanç hem de destacar que els periodistes morts ja s'eleven fins a 240.
I mentrestant, familiars d'hostatges insten a Israel, perdoneu, volíem dir, acceptar la proposta d'alto el foc avalada per Hamas.
I un dia més han protestat contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per exigir-li que accepti l'acord avui mateix, i si fos així, han dit, es podria negociar ja el retorn dels seus familiars israelians segrestats a la franja de Gaza a canvi de posar fi a la guerra. I mentrestant, el president de Blau i Blanc i Unitat Nacional, Benny Gantz, insta tant a Netanyahu com a l'oposició un govern provisional d'unitat sense l'extrema dreta a Israel per pactar tant l'alliberament dels hostatges de Gaza com el servei militar ultraortodox.
I a Veneçuela, xavistes simpatitzants del govern es varen congregar ahir a diversos punts de Caracas per allistar-se a la Milícia Nacional Bolivariana.
I ho poden fer durant tot el cap de setmana en aquesta convocatòria del president Nicolás Maduro en resposta al patrullatge de vaixells que va plantejar els Estats Units al Carib a prop de les costes del país llatinoamericà per combatre el narcotràfic. A més de Caracas, com deies, aquest allistament es pot dur a terme a diversos estats del país i el mateix Nicolás Maduro ja ha qualificat com un èxit i hem de recordar que dilluns passat ja va ordenar el desplegament de 4 milions i mig de milicians a tot el país després que els Estats Units augmentessin a 50 milions de dòlars la recompensa per informació que el dugués a la captura.
I el Departament de Defensa dels Estats Units va impedir a Ucraïna atacar amb míssils de llarg abast nord-americans Rússia.
Així ho avançava en exclusiva The Wall Street Journal ahir amb un reportatge en què entrevistaven dos funcionaris del Pentàgon. Aquests treballadors expliquen al diari que des de finals de primavera el Pentàgon ha vetat l'ús dels seus sistemes de míssils tàctics contra objectius dins Rússia.
I l'estratègia del Pentàgon sembla haver donat els seus fruits, ja que recordem el 15 d'agost passat hi va haver una reunió.
El mandatari nord-americà va rebre el seu homòleg rus, Vladimir Putin, per començar a traçar un camí cap a un acord de pau durador amb Ucraïna, després de reunir-se també amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i amb diversos líders europeus. Trump espera nous moviments per part de líders dels països en guerra a qui ha emplaçat a celebrar una cimera bilateral.
I a l'Argentina, el cap de gabinet de l'executiu de Milei, Guillermo Franco, assegura que el president està tranquil davant dels presumptes suborns detectats a un departament estatal, l'Agència Nacional de Discapacitat.
Segons Franco, aquesta investigació respon a un atac polític en el marc de la campanya electoral que, segons el seu pare, tanmateix ho frenarà el president.
Recordem que l'escàndol es va desfermar aquest dimecres quan mitjans locals publicaven gravacions en què suposadament se sent la titular del departament investigat en què detalla un esquema per recaptar fons a través d'un sistema de suborns. A la gravació la mateixa titular suggereix que el mateix Milei té coneixement d'aquest sistema de recaptació il·legal.
I en plana estatal, detinguts dos menors per agressió sexual a una jove a Granada.
L'agressió hauria tingut lloc al recinte firal del municipi de Pulianes mentre s'hi feien les festes locals. Segons la Guàrdia Civil, el suposat episodi es va registrar d'haver les 5 d'aquesta matinada passada quan arran de l'agressió es va generar un aldarull entre les persones assistents al concert que va fer necessari que l'Ajuntament de Pulianes decidís aturar la festa.
I en plana local, la policia espanyola ha informat de l'intent de fuga d'un detingut a qui prenien declaració les dependències de la prefectura de la policia a Palma.
Ha botat per la finestra i ha estat posteriorment interceptat i reduït per la policia amb la col·laboració d'un ciutadà. Estava detingut en qualitat de presumpte patró d'una embarcació amb migrants a bord. L'home ha estat traslladat a un centre mèdic pel seu reconeixement i valoració del seu estat de salut.
I en plana esportiva, el Mallorca rescata un punt després de no fer un bon partit.
1-1 a Son Moix contra el Celta de Vigo, que es va adelantar al minut 38 de la primera part amb un gran gol de Javi Rueda. Un gol que va deixar tocar l'equip de Rassate, com deies, Anna, en un partit espès, fins que al minut 87 arriba una jugada entre tres mallorquins que acabaria en gol. Marc Domènech lluita una pilota que rescata de la línia de fons, Abdon Prats la deixa de cara i el patrer Mateu Morell remata aconseguint el seu primer gol com a futbolista professional. Escoltam la seva emoció.
La veritat, dintre nostra, en la meva família sagrada, en tot el mallorquinisme que mos animava, després de tot el que he sofrit, crec que és una bona recompensa, ojalà no siguis de res i ojalà pugui ajudar moltes més vegades a l'equip. No m'ha trobat moltes vegades amb aquesta situació d'estar amb oportunitat de fer gol, però és veritat que per sort he pogut fer gol de l'empat i ojalà pues, pugui ajudar l'equip de totes les maneres possibles. Estic més sac un gradar i estic preparat per tot el que vingui i estic molt bé.
Recordar als oients que Mateu Morell és un jugador format a les categories inferiors del Mallorca que va fitxar pel Barça el 2015 i que finalment, abans de tornar, va fitxar pel Borussia Dortmund, on va patir una lesió que el va tenir aturat durant 15 mesos. Després d'aquesta lesió ha continuat amb problemes físics, la qual cosa l'ha duit quasi a considerar abandonar l'esport.
I ahir, festa grossa amb els cossiers a Montuïri i amb manco d'una hora, a les 10, tornen a sortir a ballar.
Tornen a ballar avui de matí els cossiers i el dimoni en banya verda, com ja varen fer ahir hora baixa en la seva tradicional volta. Enguany coincidint en els 275 anys d'història de les danses ancestrals que enguany celebra el municipi, d'ençà que hi ha constància datada que és del 1750. És per això que enguany hi ha exposada una exposició de fotografies itinerant al carrer que ho commemora.
I en efemèrides, avui ens transportam a dia 24 d'agost de 1981, perquè és quan es publica un disc legendari.
You have to stop me up, I'll never stop.
dia com avui, The Rolling Stones, segur que els heu reconegut, publicaven el disc Tattoo You, que es convertiria en un èxit rotund.
Un disc històric i que no va ser concebut de zero, recordem, es va compondre en gran part amb temes descartats de sessions d'estudi prèvies de la banda de la dècada dels 70. Una espècie de segona oportunitat, de segona vida, per cançons que mereixien brillar. I vaja, si ho varen fer, basta sentir que és Himne del Rock, una cançó que avui en dia continua sent un pilar en els seus concerts, amb aquestes mamballetes també que tots sempre feien, no?
Increïbles.
Escoltant-la.
Un àlbum que a més va ser un triomf comercial, evidentment va aconseguir el número 1 en les llistes dels Estats Units i va demostrar la capacitat dels Stones per reinventar-se.
Sí, ben curiós el tantejament, sens dubte, un disc que demostra que a vegades les joies més grans les podem trobar als llocs més inesperats. Anem a repassar sumaris.
De 9 a 12, viu la gran vida.
Aquesta cançó també feim mamballetes, eh?
Sí,
també,
boníssima.
I feim picar els papers a damunt de taula.
La podríem fer en els Rolling Stones, eh?
Sí, m'encantaria. Sí. Però per tots aquells oients que ho vulguin, estan mirant de fer una llista de reproducció de les sintonies de la gran vida d'aquesta etapa, perquè són mal.
Sí, sí.
Són com a versions de cançons, jo ja dies que...
Però per aquí a setembre començar a posar el repertori, no? Exactament. Com un mantra, no?
Jo és que els vaig xiulant per un carrer, a vegades.
Des de casa, no?
Sí.
Estaria bé, així, així que hermós, cada dissabte i diumenge en la playlist de... De les cintos de
en tenim,
la gran vida.
En tenim, ja no sí, només els cintos, sinó totes les cançons,
clar,
que han sonat.
El col·laborador, també.
Ens quedarà això, com a mínim.
Les efemèries.
Totes les cançons de l'Aina.
Clar,
sí. Està
sí,
bé.
No, no, sí, aquí, això.
Vinga, va, sí. Repassem sumaris, perquè avui, diumenge 24 d'agost, obrirem el programa amb Andrés Bernstein, amb qui farem la darrera secció, una secció a la que hem posat la lupa, com sempre, als Estats Units, i tot seguit parlarem de la barema, moment crucial de cellers i vinyes.
Sí, la feina de tot un any que se la juguen aquest dia, que fa setmanes que van a les totes amb les varietats més primerenques i dins una temporada que es preveu bona, però amb una possible reducció de la producció d'algunes castes de raïm. Són les perspectives que fan de la denominació d'origen vinicelant, però avui ho volem aterrar als vinaters, i millor dit, vinateres del Pla Llevant, l'altre DO de Mallorca i de la indicació geogràfica protegida, vi de la terra de Mallorca.
Exacte, i tindrem la gran vida Xis Carmero, del celler Felanitxe Armero i Odrové, que des de principi d'enguany és presidenta de Pla i Llevant, i Magdalena Mesquida, presidenta de la Indicació Geogràfica Protegida Vida de la Terra, que ho és des de l'any 2021.
I a la segona hora vendrà Maria del Mar Coll, darrera secció també per ella, una secció que ha estat molt divertida, en la que hem rigut les totes i en la que hem après tantíssimes coses. I tot seguit, pel·lis d'estiu.
Agafarem tres pel·lícules en les quals l'estiu és important i en xerrarem un poc. La Finestra Indiscreta, Call Me By Your Name i Lady Bird.
I durant aquest mes, ja ho sabeu, hem recuperat continguts interessants dels darrers mesos de la gran vida.
I avui serà el torn de la feina d'una parella de mestres artesans, na Magdalena Vidal i en Pep Toni Ferrer, al capdavant de Paumes i Brins, negoci de llatre i de cordar cadires, que fa uns mesos ens varen visitar.
I tancarem amb música amb el nostre estimat Roger Pistola, que repassarà un nou disc històric. I com sempre, ja ho sabeu, ens podeu contactar per diverses vies.
Ens podeu trobar al nostre perfil d'Instagram @lagranvidaivetresradio, el correu electrònic del programa lagranvida@ivetresradio.com, el telèfon de la ràdio, que és el 972-1399-00, 1399-00, o el WhatsApp d'Ivetres.
646-9345-01, el WhatsApp d'Ivetres Ràdio.
Darrers dies, ja ho sabeu, però seguim oberts a propostes, suggeriments i crítiques constructives. Començam el programa de diumenge, des d'ara i fins a les 12, amb Toti García Coll, Celestí Oliver i Lluís Menéndez del control tècnic, així que podem donar el sus.
El teu magazín de cap de setmana. Viu l'estiu i Ivetres Ràdio. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. A l'estiu canviem els horaris. No volem presses. Volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, el teu ritme, quan vulguis i on vulguis.
Diumenge a les 11 del vespre...
Bava trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, un renou que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
La Gran Vida. Anna de la Salut. IB3 Ràdio.
Ho avançàvem, avui començàvem en política internacional i posant el focus als Estats Units, i ho fèiem com sempre acompanyades per Andrés Bestein. Com estàs, Andrés?
Molt bon dia.
Bon dia, com estàs? També tens una bona sintonia.
Ah, sí? Gràcies, Celestí. Sí. Si començam així, jo encantat. No?
Tens bona sintonia.
Gràcies. I nosaltres que també tenim bona sintonia,
sí,
amb ell.
Sí,
eh?
Amb ell. També.
Claro. Ja, he estat molt a gust aquí, ja ho sabeu. Ja. Ha estat un pla.
Ha estat mutu.
Sí.
Darrera secció d'avui, però sí, queden sí. Encara temes per comentar. I, com sempre, actualitat plena de notícies i esdeveniments, relacionant aquests esdeveniments també amb el que passa a dins dels partits. I començam aquesta darrera secció escoltant un tall.
You know, Vladimir Putin said something, one of the most interesting things. He said your election was rigged because you have mail-in voting.
So you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections? Oh, I wonder what the fake
you like this idea.
Speaking of, we got a long time to go. We have a long time. You know, we have almost 4 years to go. And that's a long time. But despite that, so many people are saying, you've got to run again.
Andrés, què sentim en aquest tall i com se relaciona aquest tall amb aquesta lluita partidista que té lloc als Estats Units?
De fet, són tres talls de tres rodes de premsa diferents. En la primera diu que Vladimir Putin, com sabem, una persona molt de confiar, no?, al voltant de les eleccions americanes, diu que hi ha hagut fraudes electorals als Estats Units per el tema del vot per correu, no?, diguent bueno, que es vol per correu és molt fraudulent, que és una teoria que en Donald Trump fa molt de temps que ja està empenyent i que bueno, ara veurem què és el que vol fer al voltant d'això. La segona està en una reunió amb en Zelensky, en la qual diu, i fa broma, però fa broma, lo típic, no? Diguent que si un país està en guerra no pot tenir eleccions, en la qual, ui, jo m'interessa estar en guerra aquí perquè no haguem de tenir més eleccions. Mm-hmm. No, perquè, clar, hem de recordar que en Zelensky no ha pogut, i això va ser una polèmica també, no ha pogut constitucionalment desenvolupar les eleccions a Ucraïna perquè el país està en una guerra en la qual han invadit el seu territori. Mm-hmm. I a la tercera, torna fent poc aquesta broma, no?, del tema de de les eleccions, de què passarà i de com vol canviar un poc els diferents mètodes electorals als Estats Units. Anem a veure què passa. Realment és bastant preocupant perquè està intentant, per exemple, amb el tema del vot per correu, és un vot... Darrerament està, a part, argumentant que Estats Units és l'únic país del món en el qual se vota per correu, la qual sabem perfectament que és mentida, perquè aquí a Espanya se pot votar per correu perfectament. Sí. A Gran Bretanya, Austràlia, Nova Zelanda, avui estava repassant un poc els països on se fa. Què és el que vol dir que no se pugui votar per correu? Vol dir que, per exemple, aquells llocs en els quals les minories, normalment els més desfavorits, que són gent que no pot deixar el lloc de feina o que té problemes per anar a desplaçar-se en els puestos on se vota directament o físicament, aquestes minories no podran votar, se'ls llevarà la capacitat de vot. Normalment aquestes minories solen votar per el Partit Demòcrata, en la qual pues estàs enfavorint, no? Estàs canviant un poc el mètode per reforçar les teves possibilitats.
Mm-hmm. Clar.
Jo m'he quedat amb les dues frases, no more elections, com a clau, i you have to run again, per tant, si com sigui, tindrem Trump per temps, estona. No?
I el que dèiem, el tercer tall també fa aquesta broma de dir, bueno, pues, potser, no ho sé, queda molt de temps, potser jo me puc presentar la tercera per una tercera vegada. Sempre fa aquesta broma, després sembla que se fa com enrere... Sembla que hi ha un candidat no bastant clar que seria en J.D. Vance perquè sigui el seu successor, però a ell li agrada molt jugar amb aquesta possibilitat d'escolta, canviant la Constitució, canviant el que faci falta, però jo, en el final, el moviment som jo, no? I podria, potser, ser un president per tercera vegada. Hem de recordar que la història dels Estats Units només hi ha hagut un president que ha estat en tres períodes, o sigui, 12 anys seguits, que va ser en Franklin Delano Roosevelt, que va ser el president que se'n va fer amb el país en 1933, quan estaven enmig de la Gran Depressió, va aplicar el New Deal i va aconseguir treure el país de la Gran Depressió, i també va ser el president que va dirigir el país durant la Segona Guerra Mundial. I per aquest fet realment va poder... estar tres
cicles,
mandats. Sí, tres mandats.
I coincideix amb Adolf Hitler, que va pujar al poder l'any 33, també.
Sí.
Són curioses dades del segle XX.
Correcte. Sí, però en Franklin Delano Roosevelt jo crec que és una figura molt interessant, perquè dins de lo que és la història americana, tal vegada ser el president més socialdemòcrata que hi ha hagut mai, no? És un tipus que va aplicar el keynesianisme econòmic, va ficar moltes regulacions econòmiques perquè no se tornés a produir un crac com el del 29, no? Va ser un president bastant poc prototípic
no?
A nivell americà, però bueno, molt estimat i que va ser bastant popular i va aconseguir
sí,
moltes coses.
Sí, el reconeixement encara ara, clar.
Sí.
La darrera vegada que vares venir, ja ens vares parlar del gerrymandering, Andrés, la modificació del mapa electoral de l'estat de Texas. Explica'ns una miqueta què ha passat de llavors ençà i què podem esperar a partir d'ara.
Bueno, hem de recordar que el gerrymandering és el redibuix, no? O sigui, el intentar modificar els mapes electorals perquè tu t'afavoresqui, no? Mm-hmm. És una cosa que s'ha fent als Estats Units durant molt de temps, més d'un segle. Ho fan els dos partits. El tema és que normalment és un esforç que se fa després del cens electoral que es fa cada dècada, cada 10 anys. Normalment se fa el 2010, 2020, 2030... és un poc curiós, no? Perquè és com... L'altre dia no vaig comentar. En lloc dels votants triant els seus representants, els representants trien els seus votants.
Això s'ha d'explicar.
Clar, sí, vull dir... Normalment tu, aquí a Espanya, no? Per exemple, jo que sé, per municipis, tu votes els teus representants. Si jo, com a representant o com a polític, faig un redibuix i modifico el mapa, jo estic triant qui pot votar per el lloc o per la representació dins d'aquest mapa, no?
Que és perquè t'interessa que sembli que te voti.
Que és una cosa que s'ha fet durant molt de temps, el que passa és que el que és realment extraordinari en aquest cas és que s'està fent, en lloc de fer-ho després de cens electoral, perquè, clar, el cens electoral al final el que està intentant és entendre com s'han mogut les poblacions, o no, quin tipus de canvis, que als Estats Units és una cosa molt comú, la gent se mou molt entre ciutats i cerca oportunitats d'altres estats, i és una cosa bastant important. Però enguany s'ha fet enmig, o sigui, en lloc de fer-ho just després del cens, s'està fent enmig de la dècada, no? Mm-hmm. I en lloc de fer-ho per unes qüestions que són normalment normalment responen als interessos dels mapes estatals en particulars, els mapes de la ciutat o dels congrés, no? del districte electoral, s'està fent per un interès federal, en el qual en Donald Trump va dir m'heu de cercar 5 vots per el tema de les eleccions del 2026. No? Això és bastant extraordinari, és molt, molt estrany, i el que ha passat és que finalment, ens hem de recordar que els demòcrates en protesta van partir i van fugir de l'estat, però al final han tornat i s'ha acabat votant i han aconseguit, els republicans han aconseguit canviar aquests mapes.
Això ho estan fent només congressistes republicans a Texas ara mateix? O també, com deies abans, se sol fer per les dues bandes en aquestes dècades, ara és només un moviment republicà?
És un moviment republicà que respon a l'ordre que ha donat en Donald Trump de cercar-me aquests seients perquè no vull perdre el congrés l'any 2026. El que passa és que no només ho vol fer a Texas, ho vol fer també altres estats que també estan comandats per republicans, i el que està passant és que la resposta demòcrata en això, que d'això ja vam parlar la darrera vegada, no? Normalment no m'ha jugat dins de les normes, no m'ha jugat dins de dels mecanismes democràtics que tenim per intentar combatre aquestes actituds que clarament no són tan al manco protocolàries, no? Dins de lo que és la democràcia americana, però ha sortit un candidat, bueno, el governador de Califòrnia, del qual també ja hem xerrat diverses vegades, sí, que sí. Ha dit, bueno, l'única forma que podem confrontar això és jugant a la seva mateixa, no? En el seu mateix joc, i el que el governador de Califòrnia ara proposa, ha proposat una elecció especial al novembre, hi ha una proposició de llei que lleva a Califòrnia, cada estat té els seus mecanismes, la seva constitució, no? Califòrnia no decideix el mapa electoral al Congrés de l'Estat. Hi ha una comissió electoral independent que està encarregada de dibuixar aquests mapes, no? Però el que està proposant en Gavin Newsom és no. Amb aquesta elecció, li donem als votants la capacitat de decidir si tornem durant un temps determinat la prerrogativa de dibuixar els mapes en el Congrés perquè nosaltres puguem respondre i treure 5 seients per donar resposta a el que ha passat a Texas.
I quines mesures més proposa Trump al voltant de les eleccions als Estats Units?
Un poc el que parlàvem. El primer que ha proposat és fer un cens electoral, en lloc de fer-ho a la dècada normal, fer-ho ara, no? I directament no comptar els immigrants indocumentats dins dels comptes de cens, no? Què vol dir això? En el final, el cens electoral per què es fa? Pues, el que dèiem antes, intenta respondre als canvis demogràfics que es produeixen en el país. Què passa? Que no com el Senat. El Senat, el que passa als Estats Units és que cada estat té dos representants, no? I això no canvia. Això és una cosa que estàs intentant lluitar contra la tirania de la majoria. Per tant, l'estat de Delaware, que és un estat molt petit, té els mateixos representants dins del Senat que l'estat de Califòrnia, que és molt més gran, no? Però en el Congrés és el contrari. Realment, també estàs intentant lluitar contra la tirania de les minories, en la qual està dissenyat perquè el nombre de representants respongui a la quantitat d'habitants que hi ha a cada estat, no? Si tu directament lleves els comptes dels immigrants indocumentats, el que estàs fent és realocar, no? Redistribuir, reaconseguir que se donguin més representants a certs estats en comparació a altres, perquè hi ha certs estats en els quals hi ha més immigrants indocumentats, no? Per exemple, a Califòrnia, normalment aquests immigrants indocumentats solen estar més a estats demòcrates. Amb això, clarament, hi ha una intenció d'aconseguir més, no?, d'aconseguir més seients per estats republicans, per una banda. Per una altra banda, va signar una proposició de llei, un ordre executiu, en la qual va acabar amb el vot per correu, el que dèiem antes, no? I també amb les màquines de vot, que són unes màquines molt complexes, en les quals també hi ha moltes teories de la conspiració, el Dominion, etcètera, etcètera. I el que vol és que se voti en paper. Bueno, el seu argument és un argument que no està molt suportat per el que diuen les dades i certes institucions independents, és que hi ha molt de frau electoral en base a aquests vots per correu i aquestes màquines, i que si seiem vota personalment, pues això s'acabarà. És veritat, bueno, està en debat, però realment
lo de sempre, li estan llevant l'oportunitat de votar a gent que potser normalment votaria per Partit Demòcrata, no? Perquè moltes vegades la gent, i sobretot la gent més pobra, no pot abandonar el seu lloc de feina per anar a votar. I ho ha de votar per correu.
No és un dret, eh?
No és un dret. No és un dret.
És curiós també això. Nosaltres, en el nostre context, tenim eleccions en diumenge, normalment, i per anar a votar te donen una autorització.
Sí, encara que facis feina en diumenge, si és el cas, com seria el nostre, si facin feina tot el dia, hauríem de tenir el dret de partir.
Exacte, l'empresa mos hauria de protegir per poder anar a votar.
Seguim amb més qüestions. Veurem què passa amb tots aquests intents de modificar el funcionament de les eleccions als Estats Units, però l'hem anomenat ja, Gavin Newsom, governador de Califòrnia, que fa 5 cèntims sobre els plans que tenen els demòcrates per combatre precisament el que està passant.
Now he's dialing up for seats. He called Greg Abbott, who doesn't have the courage, doesn't have the backbone, doesn't have the consciousness of the consequences of his action. And he has rolled over, and he said, yes, sir, and they're trying to dial now for new seats for precisely the reason that Speaker Pelosi and others have represented. They will lose in the midterms. He knows it. Why else would he make that phone call? His agenda's failing. His presidency is failing. He knows the headwinds in a midterm. He's dialing for seats.
Xerra del mitjà termini, no? Una miqueta, Gavin Newsom. Què passarà a Califòrnia el mes de novembre, Andrés?
Pues lo que dèiem, hi haurà unes eleccions especials en les quals els votants de Califòrnia tenen la possibilitat de decidir si volen que es retorni, no? O que de qualque manera el Congrés de Califòrnia pugui tornar a tenir la prerrogativa per veure com se dibuixen els mapes electorals en aquest estat. I de forma important, hi ha 52 seients dins del Congrés de l'estat de Califòrnia, 43 són demòcrates i 9 són republicans. El que farien és intentar aconseguir 5 seients més. Califòrnia és una qüestió molt curiosa també, que reflexa de forma clara, no?, aquesta polarització rural, urbana, no?, costa, interior, que existeix als Estats Units. És l'estat més... que té més població de tots els Estats Units, de segon és Texas, i la pràctica majoria de la gent viu a la costa. O sigui, els grans centres poblacionals estan a la costa. Estan xerrant de Los Angeles, de San Diego, de la zona de Sabadia, San Francisco, Oakland, etc. No? Es veu que Sacramento, que és la capital, està a l'interior, ja anant cap a Sierra Madre, que diuen. Però el mapa és molt clar. El mapa és blau a la part de la costa i totalment vermell, republicà, a mesura que un se va ficant cap a l'interior.
Cap a l'interior, com és la cultura pròpia de...
Correcte. I a part és un estat que és molt divers. O sigui, té també moltes indústries diferents. Té Hollywood, no? Té tota la indústria tecnològica, però també és un dels grans productors agrícoles mundials i sobretot dona molt de producte de la resta dels Estats Units, en la qual també hi ha molta gent immigrant que fa feina dins els camps, però també hi ha molta gent que són propietaris d'aquestes terres. És un lloc molt curiós, no? I en Gavin Newsom s'està perfilant, i això ja ho vam xerrar, com la resposta dura, demòcrata, de cara a el que està fent el president republicà. I, de fet, crec que ho xerràvem antes, no?, a forma de broma, en Gavin Newsom ara també s'està fent un perfil dins de les xarxes socials en el qual està intentant d'una forma un poc així com de paròdia respondre en Donald Trump com si ell fos com en Donald Trump, no? Posa tots els seus tuits en majúscules, diu coses com jo, Gavin Newsom, el mejor governador de Cali de Estados Unidos, el que tot el món adora, i ha rebut moltes crítiques per part de Fox News i per part de les partes conservadores que està fent, però l'argument és, bueno, estic fent el mateix, si no criticaves el president per fer i dir aquestes coses, perquè m'estava criticant allà, no?
Ens sentirem xerrar de Gavin Newsom segurament com a un dels líders que podria fer oposició a Donald Trump.
Oposició, no sé si serà un fort contrincant i si el pot arribar a tombar.
Bueno, en teoria no hauria de lluitar contra en Donald Trump, perquè en Donald Trump, en teoria, les eleccions del 2028 no s'hauria de poder presentar, però no m'ho veuré què passa, no?
Aquesta setmana també hem vist com Trump militaritzava els carrers de Washington, la capital dels Estats Units. Què ha passat, Andrés, i quins arguments ha fet servir el govern nord-americà?
Bueno, la capital de Washington, sí, la capital del país, no depèn, no està cap estat, és una capital federal, òbviament, és on estan els governs, etc etc. I sí que és vera que, com tota gran ciutat americana, té certs problemes amb el crimen, amb robos, crec que el que va passar, hi va haver una instància en particular, que va ser un robo violent d'un cotxe que va arribar i se va fent famós, va justificar, no?, que sortís el president americà dient que es bat la demòcrata de la ciutat, perquè normalment hem de recordar que totes les grans ciutats americanes solen estar governades per, no?, per Partit Demòcrata, que havia perdut el control de la ciutat i que, per tant, era una ciutat que estava plena de crimen, d'assassinats, d'assaltos, de robatoris, i que ell no podia, o sigui, el govern americà no podia tolerar això i que se faria el desplegament de la Guàrdia Nacional, que és com l'exèrcit, que se faria amb el control de la policia de la ciutat i es desplegaria per la ciutat per intentar acabar amb aquesta violència. Què passa? Que realment el que diuen totes les estadístiques és que en aquell moment la ciutat tenia un nivell de crimen el més baix en els darrers 30 anys. En la qual no se dona molt de suport en aquesta argumentació, però depèn un poc de com se miri, no? Jo he xerrat amb amics americans que són republicans que me diuen sí, pot baixar, però és una ciutat que té molt de crimen i té molt de problemes de seguretat i té molt de problemes. I a part és una ciutat que representa, no? És el símbol del país, en la qual no es pot permetre això. Però, per una altra banda, el fet de que un govern federal se pugui fer acabant les competències de la ciutat o de l'estat i es pugui fer amb el control d'això i desplegar l'exèrcit en una ciutat, òbviament en temes de drets humans i en temes de tal, és bastant perillós. Què diuen les estadístiques que hi vaig estar llegint, curiosament? En aquesta setmana que ha estat desplegat l'exèrcit han baixat un poc les estadístiques de certs crímens, no? De robos, d'assassinats amb violència, etc etc. Però el que han pujat moltíssim, ha baixat moderadament aquestes estadístiques, el que ha pujat moltíssim és la detenció de migrants il·legals. O sigui, hi ha una teoria que diu que això potser també s'està fent per donar-li encara més força en aquestes agències que s'ocupen de no, directament atacar aquesta població tan, no, que està tan vulnerable i que tot això du a que se puguin augmentar les xifres, que això és el que ens interessa, d'aquestes detencions i de fer fora els immigrants il·legals, no?
Aquesta vinculació, no?, a vegades partidista, no?, o interessada de les detencions o el crim amb persones il·legals.
I aquesta vinculació amb la immigració, no?, directament. I ahir també va dir en Donald Trump que això, òbviament, aquesta operació hi ha estat un èxit rodon i que ara estan passant a fer el mateix a Chicago i a Nova York. En la qual... I això també, una cosa molt interessant és que hem de recordar que aquestes ciutats, aquestes grans ciutats americanes, són el que se diuen ciutats santuari, que tenen una predisposició, com una condició especial en la qual aquestes ciutats permeten a certes persones, com els homeless o els immigrants il·legals, etc etc, que puguin estar sense que siguin arrestats, no? O sense que els detenguin. Però si en Trump o l'administració federal agafa aquesta, no?, aquesta predisposició, bueno, aquesta capacitat per entrar, lleven aquesta capacitat de ciutat santuari, ja poden entrar a detenir tota aquesta gent.
Tenim pocs minuts, però anem a escoltar ara un darrer tall per parlar, hem parlat com de política interna dels Estats Units, anem a parlar en aquest cas de Trump, de Putin, d'Ucraïna. Una altra vegada hem tornat a sentir parlar d'aquest trajo, de si anava vestit en trajo o no, Zelensky, amb aquesta reunió. Anem a escoltar aquest tall.
Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon, and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one. No. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. Thank you. And thank you all. Thank you. Thank you.
Thank you so much.
I del que vam parlar amb Andrés, del que ha passat en aquestes darreres setmanes en el conflicte entre Rússia i Ucraïna, què penses d'aquestes reunions que han tingut lloc? S'acosten a una possibilitat de pau?
Bueno, jo crec que... Bueno, realment l'esforç que està fent en Trump, no? l'èmfasi que està posant en aquest tema és digne de reconèixer, no? Dona la sensació de que té això també, sempre, jo crec que quan un interpreta en Trump, sempre perquè ell se vol presentar com la persona que ha estat capaç de acabar amb aquesta guerra. Sempre hi ha un component de megaloma, no? Un pot des del meu punt de vista, però sí que és vera que està molt centrat en intentar acabar amb aquesta guerra. El que és excepcional és, primer de tot, fer una reunió bilateral amb en Putin, que hem de recordar que s'havia tornat amb un pària internacional i que ningú el volia reunir amb ell després de lo que va passar, no? De que un país, Ucraïna, no? Estats Units, territori americà. Molt curiós també que el va rebre pues, aplaudint-lo, no? O sigui, directament, el qual... Sí, és un gran contrast de com van tractar en Zelensky no aquesta darrera vegada, però aquesta vegada
anterior.
No?
Sí, sí.
No? Clarament, com donant un poc com de raó, no? De donant reforç a les teories d'en Putin, perquè fins i tot jo després l'he sentit de declaracions en les quals deien tu no te pots ficar en una guerra, no pots començar una guerra que no pots guanyar. Però clar, això el que està dient és que Ucraïna se va ficar a la guerra perquè va voler. No? Com si fos la seva intenció, com si hagués estat l'estat agressor. I l'estat agressor va estar clarament Rússia, no? En la qual, sí, és vera, crec que en Putin va sortir molt reforçat d'aquesta reunió. Va poder explicar un poc també quines són els seus objectius, que no ens hem d'oblidar que és principalment el territori del Donbass, no? I després hi vàrem veure com una reagrupació dels líders europeus que varen fer un gran esforç d'acompanyar en Zelensky perquè en Zelensky pogués defensar un poc la seva posició, perquè en Zelensky fins i tot diu si jo volgués donar aquesta proposta que tenia un poc de canvis de territoris, això ho hauria de posar a vot, perquè no és constitucional, o sigui, no és un tema que... En el qual hem vist com les potències europees, els països europeus han estat donant suport a en Zelensky. Crec que la reunió amb en Trump i els líders europeus sembla que va anar bastant bé, però el que vol aquesta reunió triple, no?, entre Zelensky, Putin i en Trump, sembla que encara queda llunyana, perquè en Putin juga les seves cartes com sempre d'una forma molt misteriosa.
Sí.
Un dia diu que sí, l'altre dia diu que no. I que no
és un molt imprevisible tot plegat.
S'avança, sigui com sigui, però sí que a veure com quan t'han parlat del tema dels aranzels, amb moltes concessions, no?, en aquest cas, moltes per part dels europeus. Estarem pendents, en aquest cas, ho haurem de comentar fent cafès a Bermuds.
Segur que sí,
Andrés Bernstein, perquè...
Per WhatsApp, també.
Un grup d'aquests, sí, totalment.
Ens ha agradat molt tenir-te, Andrés. Ha estat un gust escoltar-te i poder veure la teva capacitat d'anàlisi i atracar-nos una miqueta més de dins dels Estats Units.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat de venir aquí. És veritat que estic super a gust i tant de bo, pues, continuem xerrant per WhatsApp amb els cafès i on sigui, d'aquests temes i d'altres que tota la vida no pot ser això perquè si no mos deprimiríem.
Moltíssimes gràcies, Andrés.
Gràcies, un gust.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. Viu l'estiu amb Vive 3 Ràdio.
Uep, sou aquí. El Consell de Mallorca vos presenta un nou programa d'activitats per a persones grans per viure la mà, la natura, amb salut i en comunitat. Gaudeix de fer esport en grup amb el Consell de Mallorca per una vida activa i saludable. Viu en gran. Inscriu-te al web d'esports del Consell de Mallorca.
Una dana no és cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
I darrers 10 minuts abans d'arribar a les 10 i hem de parlar de cellers i vinyes que estan en plena verema des de fa ja setmanes amb les varietats més primerenques. Les previsions d'entrada per aquesta temporada són bones, però amb una possible reducció de la producció en algunes castes de raïm. Al Manco, aquestes són les perspectives de la DO de Vinissalem, però avui volem aterrar-ho als vineters, i millor dit vineteres de Pla i Llevant i l'altra DO de Mallorca, volíem dir, i de la indicació geogràfica protegida Vi de la Terra de Mallorca. Una verema 2025 marcada, això sí, per la sequera i en un Pla de Mallorca que des de fa setmanes està en alerta per la situació d'aquesta sequera.
Tot i això, enguany, l'escassetat d'aigua a la vinya sembla ser que no és tan greu com en altres anys, tot i que la pluja no s'ha repartit, ho sabem, per igual. Abans d'aquestes darreres setmanes de calor, el juliol, les temperatures més baixes i, sobretot, les nits, suposadament han donat una ala a la vinya, però alguna nit tropical després han patit i les plantes també ho han patit.
És per això que ja saludem Xisca Armero, del celler Felanitx Armero i Adrover, que des de principi d'enguany ha agafat el relleu de qui ha estat president d'aquesta denominació d'origen des del 2006 i fins al gener del 2025, Antoni Bennàsser. Xisca Armero, benvinguda a la Gran Vida, bon dia.
Bon dia, Valtros. Gràcies.
Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui. Saludem també a Madalena Mesquida, presidenta de la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra, que ho és des del 2021, any en què va prendre el relleu també d'Antoni Bennàsser, que compartia presidència des de la creació d'aquest Consell Regulador de l'IGP Vi de la Terra. Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda també a la Gran Vida. Molt bé. Expliqueu-nos, a veure, com està el raïm, com va madurant i com han començat, en aquest cas, la verema enguany a Pla i Llevant, Xisca.
Està sent una verema un tant peculiar. Venim ja de veremes peculiars, com comentàveu, hem tingut una pluviometria un tant dispar. Nosaltres tenim regions entre Felanitx i Manacor que ha hagut pluges de 450 litres, mentre que zones com el Lleida la pluviometria ha estat zero. Per tant, això entre nosaltres fa que hi hagi moltes diferències i després també venim amb un any amb unes temperatures que ja van començar a juny amb unes temperatures bastant elevades. Si bé és cert que aquesta diferència entre dia i nit ens ajudava a la vinya, han tingut ara uns 15 dies de temperatures altíssimes i tot està madurant molt irregular. Perquè vos faceu una idea, ara estem entrant varietats que altres anys vermàvem d'aquí 15 dies, mitjan setembre. Per tant, mos trobam un poc en aquell moment. No sabem molt bé on mos trobam. Si bé la qualitat sí que és elevada, hi ha gent que està a punt de finalitzar. Veurem.
Aquesta irregularitat també se dona als cellers de Vi de la Terra, Magdalena?
Sí, jo comparteix que el que està comentant na Xisca, nosaltres ja tenim un 30% de la producció, més o manco, ja ha entrat, i veiem un poquet el mateix que està explicant la meva companyera. El que sí que és curiós, per exemple, enguany diuen que serà una verema més generosa, no? Més generosa que l'any passat i que permetrà recuperar un poquet aquells nivells de producció que aquest darrers any de sequera havien deixat tan tocat el sector.
I quant a la qualitat, que en Xisca ens deia la qualitat és elevada, en el vostre cas també, a Vi de la Terra, heu notat també aquesta tendència d'aquesta anyada?
Sí. Tots els cellers que diguéssim un poc consultat, perquè clar, des de el que és Serra Tramuntana que tenim nosaltres, fins des de Vinissalem o llocs tipus Porto Cristo, que també tenim productors, són unànims en què sí que el raïm està entrant molt sa. Això sí que entra molt sa i per tant, doncs vol dir que sí, hi haurà una qualitat estimable.
El canvi climàtic, la sequera, marca el fet d'haver tingut unes setmanes de treva, el juliol, per exemple, en què les temperatures van ser més baixes de l'habitual dels darrers estius. Això va donar una ala al raïm i a la planta? Va fer que la graduació no pujés tant de cop, Xisca?
Sí, molt va donar aquesta treva aquestes setmanes, que després l'han compensat en tot el contrari aquestes darreres setmanes. Al final, la planta és un ésser viu i ve de anys d'estrès. Les pluges d'enguany sí que li han caigut molt bé, perquè tu els plantes són quines regions que dius, ostres, té un metre de vegetació, i aquestes pluges li han vingut perfectes, però aquestes diferències de temperatures, quan ens dona una treva pel juliol, després ara hi ha graus que s'estan disparant. I clar, això el que fa en el final és que hem d'adelantar tot. Ara vermar un prensal ho comentes en companys i se posen les mans en el cap, un procés prensal és una varietat de setembre. O sigui, jo estic entrant en el celler fa 2 dies.
Clar.
Per tant, una cosa està està compensant, perdó, en l'altra.
També hem de parlar del mildiu, que sembla que enguany afecta la vinya. Parleu-nos totes dues, si vos pareix, de la situació de cadascuna, d'una banda de la IGP, Vi de la Terra, i de l'altra de Pla i Llevant. Com està afectant, o si ho podeu més o manco surar, si vols començar, Magdalena?
Sí, jo sí que m'estan comentant que hi ha qualque tema de mildiu i de la mosca verda aquesta famosa, però que està relativament controlat. Sí, relativament controlat. Clar, és que el que és una collita, que no és una feina d'un any, diguéssim, no? És de molt d'anys, el que comentava Netxisca, i és com el reflex d'anys de maneig, d'una feina de vigilància constant. I clar, jo crec que els productors han fet els deures, han fet molta feina, i tot i que sí que hi ha puntualment aquests problemes de mildiu i mosca verda, ho tenen relativament controlat.
Xisca?
Sí, jo comparteix que he anat sempre sense opinió de la Magdalena. Els companys han fet una tasca immillorable en el celler i s'han avançat molt en aquesta problemàtica. Òbviament hi ha focus controlats, com de senrada que n'hi ha cada any, però aquesta feina d'avançar-se ha mitigat molt els efectes. Si bé jo crec que a la nostra zona mos afecta més el que comentava la Magdalena, el mosquit verd, que sí que mos d'un poc més de bòlit per temes d'humitat.
I per combatre el desconcert que provoca el canvi climàtic aquests darrers anys i la sequera, apostar per les varietats autòctones més resistents o resilients a la calor i al sol, per exemple, és una de les adaptacions en aquest canvi climàtic que feis les vinateres i vinaters, com també n'hi ha d'altres, com no destapar la fulla de fulla a la vinya, com es feia abans. Quines varietats són les que veus que s'adapten millor en aquest canvi climàtic, en aquest temps que duis fent adaptacions, i quines altres adaptacions estàu aplicant també, o provau?
Jo crec que les varietats autòctones al final han demostrat que juguen a casa i que són molt agraïdes amb aquell tema. Si bé és veure que si hi ha problemàtiques que afecten a tot, crec que les autòctones mos demostren que elles juguen amb aquest avantatge. Com tu dius, després hi ha pràctiques de cultiu dins la vinya en el dia a dia que ens permeten, en certa manera, anar mitigant aquests efectes. Per tant, jo crec que ara és un moment de canvi de paradigma total i d'anar avaluant noves maneres de fer, que crec que els companys ho estan fent molt bé.
Temps per temps de canvis, temps d'adaptar-se, d'anar provant què funciona i què no, i aquest retorn a les varietats autòctones, que de moment sí que ja això ja fa anys que s'ha provat que són més resistents, més resilients a la calor, i aquests canvis de temperatura són algunes de les dels fets que marquen aquesta verema d'enguany, que s'avança de nou una altra vegada. N'hem parlat amb Xisca Armero del celler Fadenitxer Armero i Adrobé, i també des de principi d'any presidenta d'aquesta denominació d'origen, i a Magdalena Masquida, presidenta de la Indicació Protegida de Vi de la Terra. Moltíssimes gràcies a totes dues per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies. Moltes gràcies.
Ànims gràcies. Amb aquesta verema.
I bona anyada.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu. Gràcies. Adéu. I arribam al punt de les 10, donant pas al butlletí informatiu, i tot d'una tornem.